Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu molt benvinguts a aquest resum setmanal d'uns dies, d'una setmana entre finals de gener i primers de febrer, que començàvem així. Dilluns, 29 de gener, a la sala d'actes del Museu de l'Anxovi de la Sala es fa petita per acollir la Festa de l'Esport. Enguany es lliuraven fins a un total de 18 reconeixements. La novetat principal era la xerrada del seleccionador català d'handbol femení sobre educació i esport. Les veus amb què il·lustràvem la notícia eren precisament la del seleccionador Pau Campos, així com la de Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i la del regidor d'Esports, Josep Bofill.
És un puntal importantíssim de l'autoestima de la persona. L'esport que fa federat o regulat fora de l'àmbit familiar, amb un altre model de conducta que no és el seu pare o la seva mare, que és l'entrenador o l'entrenadora, amb una altra relació social que no és la classe, que és l'equip o els companys, si és que és individual, és un puntal importantíssim de l'autoestima d'aquest nen o d'aquesta nena. És més, Pep Marí, un psicòleg esportiu que va estar treballant més de 20 anys al CAR de Sant Cugat amb esportistes de rendiment, que us el recomano moltíssim, diu, l'adolescent, 12, 14, 16 anys, té tres punts on te suporta l'autoestima. Escola, amistat i esport. Escola, amistat i esport. Amb l'adolescència la família desapareix. Escola, amistat i esport. Proveu de treure-li una pota en aquest tamboret. Si li traieu una pota a aquest tamboret no serveix per res. Per tant, no castiguem amb treure l'esport, amb l'absència d'esport. Que aprengui a regular-se, és un altre dels valors de l'esport. Tens examen demà? Sí. Tens entrenador de bàsquet? Sí. Regula't.
Estic molt satisfet de la Festa d'Esport, una festa que d'alguna manera premia els resultats individuals o col·lectius de la temporada a nivell esportiu, però que va molt més enllà, i una mica això és el pretext per premiar, per reconèixer el projecte esportiu que tirem endavant aquí a l'Escala, i del qual doncs, hi som partícips, protagonistes, tots els representants dels clubs, entitats esportives, esportistes, que avui hem presentat aquí, han estat aquí a la festa amb nosaltres. En definitiva, jo deia que hi ha tres elements que fan doncs, que sigui un projecte d'èxit el projecte esportiu escalenc. És primera, l'aposta que fa l'Ajuntament per la millora constant de les instal·lacions. També l'Ajuntament aposta econòmicament pels clubs i entitats, finançant gran part de les seves despeses i el manteniment. Per tant, aquest és un element. Un segon element és el sacrifici i l'esforç que fan tots els representants dels clubs i entitats i els mateixos esportistes. Per tant, tot això fa que sigui possible parlar d'aquest referent, que és una mica l'Escala a nivell esportiu, per la bona gestió que es fa en general.
L'Escala, doncs, ja sabeu, és un poble esportivament parlant molt, molt en forma. Relativament és fàcil practicar esport, ja que hi ha una quantitat molt important de clubs, tant d'esports col·lectius com esports també individuals, no? Clubs bàsics o referents que tenim el futbol, el bàsquet, el tenis taula, i clubs de nova creació també que s'afegeixen cada any, el REM fa un parell d'anys, el club de natació que també ha començat darrerament. Dentre dels reconeixements que farem avui, que sense desmereixer diguéssim a ningú, jo crec que se n'han de remarcar quatre de molt importants, no? El primer seria per l'Anabel de Cruz, que aquest any, l'any passat de fet, ja li van premiar la tercera posició en el campionat estatal de body fitness, i aquest any doncs, ha sigut campiona. El segon seria la secció del CER de les arts marcials, que a part de la vessant també esportiva, li dona un caire també social amb el tema de la gent discapacitada amb mobilitat reduïda en aquest cas, no? També és un reconeixement important els dos clubs que fan l'aniversari, els 50 anys aquest any, que serien el CER Tenis Taula, que ho vam celebrar just abans de Nadal, i també els 50 anys del club de el club nàutic, perdó, que també és un club molt, molt representatiu del nostre poble. I per últim també doncs, el reconeixement a una persona que ens ha deixat aquest any, que és en Carles Toribio, una persona que tothom que ho coneixia doncs, realment sap de la importància que tenia, de la bona persona que era i de l'implicat que estava en el món esportiu escalenc.
Repunta el número de donants de sang en la primera donació de les quatre que es fan cada any a l'escala. Especialment destacable va ser els que donaven per primera vegada. Ramon Ministral, delegat del Banc de Sang i de Teixits a l'escala, en feia aquest balanç.
Bueno, el més bonic encara de tot, el que va estar més bé, sembla a mi, és que va haver-hi 6 noves persones, o sigui, 6 nous donants, que van donar per primera vegada. Jo crec que això és molt de lluar, vull dir que és una cosa que està bé. Vull dir, la donació va ser bé, vull dir, no hi va haver cap percans i cap d'això, o sigui, vam acabar a les 9 de la tarda i bueno, molt bé. Jo només em resta que donar les gràcies a tota aquella gent que varen venir, perquè mira, varen marxar força contents. Si tothom hagués pogut donar i tot, doncs haguessin marxat en 95 o 96, que ja és una xifra que ja és bastant respectable. No, jo crec que més aviat, això el que es tracta que hi ha molta i molta gent, que esclar, donen una vegada a l'any, n'hi ha que en donen dos, n'hi ha que són masoquistes, jo dic masoquistes, donen quatre vegades, que també n'hi ha. Vull dir, aquesta vegada poder donar la coincidència d'aquelles persones que només donen una vegada a l'any, han coincidit que vinguessin aquesta vegada, i poder aquestes persones poder estaran dos o tres vegades sense donar, que llavors les altres poder seran baixes. Això és un garbell que no es pot dir mai el perquè de les coses.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 30 de gener, el ple de l'escala va ser un ple amb molts punts de tipus administratiu. En destaquen el projecte per ampliar voreres i crear carril bici a l'entorn de l'escola L'Escolapi, l'adjudicació de guinguetes i serveis de plages i l'aprovació dels plecs de clàusules dels concursos públics per a les terrasses de Riells i per a les terrasses d'Empúries. Les veus que van il·lustrar la notícia per aquest ordre eren la de Josep Bofill parlant precisament del projecte d'ampliació de voreres i carril bici a tocar de l'escola L'Escolapi i fins al barri Rosalau.
A partir dels pressupostos participatius, d'una de les propostes que va sortir finalista, guanyadora, per dir-ho d'alguna manera, doncs es va redactar un projecte d'un itinerari més segur entre el que seria la zona de l'escola Escolapi Vallmanetes amb la zona del carrer Mallol, per entendre's al final del barri Rosalau. S'ha redactat aquest projecte que incorpora un carril bici i un eixamplament de voreres en una de les bandes del carrer, crec que és el Teranyina, que baixa cap a baix, cap al camp de futbol. I això doncs afecta una zona no desenvolupada urbanísticament, doncs que els propietaris en aquest cas doncs han de cedir els espais públics en el dia que es faci la urbanització, doncs en aquest cas ja els cedeixen en aquest moment per tal de disposar els espais doncs per dur a terme aquest projecte.
Pel que fa a l'adjudicació de contractes d'explotació dels serveis de temporada a les platges, parlava Àngel Rodríguez, en regidor de Medi Ambient i Plages.
No s'augmenta ni amb més metres quadrats ni amb cap mida de la guingueta. I atès que el ple del 4 de desembre vam aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la contractació per l'explotació de serveis de temporada a les platges de l'Escala, en el termini de presentació d'ofertes doncs, que va estar obert, es va presentar molta gent en aquest cas, i amb els criteris exposats i que ja es va fer la valoració, a part dels criteris econòmics n'hi havia altres, proposem adjudicar la contractació pel procediment obert i tramitació ordinària, tenint en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa i altres criteris avaluables automàticament, els serveis d'explotació dels serveis de temporada a les platges de l'Escala del 2018 al 2021.
Va ser una adjudicació votada per tots els grups polítics, a excepció del d'Esquerra Republicana, que s'hi posicionava en contra, com ja ho havia fet en l'aprovació del plec de clàusules, tot entenent que es puntuava massa l'oferta econòmica. Xavier Ballesta, regidor d'Esquerra Republicana.
Ens sembla que al final es valora, encara que hi hagi molt d'elements per la per les valoracions, però el que es valora més és l'oferta econòmica. Això ha donat resultat que gent que aquí feia algun temps o portaven anys que, portant aquestes guinguetes, han fet uns preus, unes ofertes bastant, totes bastant nivellades, i en canvi han vingut gent, no sé, de fora o d'on són, perquè els ho coneixem, bastant doncs, desbaratades, sembla molt desproporcionades. No sé si, per exemple, una de les coses que s'hi hauria d'haver-hi posat, i ho dic així una miqueta entre cometes, doncs són propostes de que com a mínim es parlés català i castellà. Coses com, per exemple, que hi haguessin sanitaris, doncs podria ser una molt bona opció, i tampoc no està valorat això. Llavors, amb aquests arguments, i comptant que vàrem votar en contra en les bases, doncs també votarem en contra en les adjudicacions.
Entre altres punts, s'aprovava també per unanimitat l'adhesió de l'escala al conveni marc de plans locals de joventut per a les properes anualitats. Rafael López, regidor de Cultura i Joventut.
Primer, aprovar l'adhesió al conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 dels plans locals de joventut i pla comarcal de joventut, on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants que han sol·licitat finançament pels anys 2016-2019. Segon, que l'Ajuntament de l'Escala acredita plena disponibilitat en les despeses que cofinancen i disposa del pressupost mínim per a garantir l'aportació acordada de 44.106 euros d'acord amb el pla de finançament previst en la clàusula segona d'aquest conveni per a desenvolupar els programes que han establert a fi d'afavorir la implantació dels plans locals de joventut o amb l'objectiu de dinamitzar les polítiques de joventut als municipis. Tercer, que l'Ajuntament de l'Escala es compromet a dotar partida pressupostària adequada i suficient en els pressupostos futurs mentre es mantingui la forma de prestar el servei. I quart, nomenar el senyor Xavi Torrent Oceda, dinamitzador juvenil i tècnic auxiliar d'educació de l'Ajuntament de l'Escala, com a interlocutor únic de l'entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
També en el ple d'aquest mes s'aprovaven els tràmits per l'actualització de l'inventari de punts d'enllumenat públic municipal i revisió de preus aplicable a l'anualitat 2017. Robert Figueres, regidor de Serveis.
Que amb efectes a 1 de gener 2017 és de 5.219 punts i es proposa la revisió de preus aplicable a l'anualitat 2017 en base al següent detall. 5.219 punts per al manteniment de cada punt de 47,18 euros, són 246.232 euros, més les despeses financeres, més el 21% d'IVA, suma un total de l'anualitat 2017, 388.259,6 euros.
L'enregistrament íntegre del ple s'ha pogut escoltar al llarg d'aquesta setmana per Ràdio L'Escala amb diferents peces, a més totes elles al vespre de dimarts, dimecres i dijous. Trobareu aquestes peces també al web en radiolescala.cat. Sense abandonar el ple, el dimarts encara parlàvem de política municipal en el sentit que el grup del PDeCAT hi va assistir amb un regidor menys. Aquesta formació encara està pendent d'ocupar la cadira que deixava lliure el dimissionari Martí Guillem, que al setembre va renunciar a l'acte de regidor. D'aquest tema i d'altres qüestions en va parlar dilluns al vespre la regidora d'aquest grup, Montse Caldés, al programa La Casa de la Vila. N'escoltem diferents fragments. Un sobre el tema de qui o quan s'hauria de substituir el regidor Martí Guillem, però també de les obres de millora al carrer Enric Serra i de la unificació de les places de l'Església i de l'Ajuntament. Són els tres temes que vam seleccionar en aquest programa, d'aquest programa, l'informatiu del dimarts.
Ho desconec si hi ha algun problema de partit, però jo crec, o almenys així ho tinc entès, que era un problema de que el secretari no feia la crida pertinent. També ho desconec, no ho he anat a esbrinar, però sí, per mi també em resulta molt estrany tenir una cadira al meu costat buida. Que jo sàpiga, la Sabrina també va dir de que no ho sé si només a nivell oral o també a nivell escrit, això no t'ho puc assegurar. I després jo tinc entès que serà en Sergi qui ocuparà aquesta plaça. Ara està coberta a nivell sense haver estat asfaltat. Entenc que, per exemple, segurament els terminis d'organitzar aquesta obra no han estat ben previstos, perquè han hagut de tapar, imagino que perquè la rua passarà per allà, però no acaben, o sigui, després hauran d'aixecar altra vegada terres per poder asfaltar, etc. Podríem haver començat després de Carnaval, llavors potser no arribem a Setmana Santa, jo crec que sí, però bueno, crec que falten aquests petits detalls d'organització. Jo en la vida hagués recepcionat la plaça de l'Església o de l'Ajuntament, digue-li com vulguis, perquè la pavimentació, el paviment que van utilitzar l'empresa en qüestió, és a Tercera, està, que hi ha un percentatge altíssim de peces trencades. Això no és de recibo.
Però una obra com aquesta bé deu tenir alguna assegurança.
Això és el que em van dir a l'Ajuntament, que hi havia un any de cadència i que després, que jo crec que ja deu acabar aquest termini, amb la qual suposo que aixecaran altra vegada per pavimentar com Déu mana.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 31 de gener, l'estiu vinent, no hi haurà gastromusical a l'Escala. El molí de l'Escala tanca una dècada de fusió de gastronomia amb música per encarar nous projectes. La competència cada cop més feroig d'altres festivals i el fet de tractar-se d'una oferta clarament deficitària en són alguns dels motius principals. Jordi Jaques, cuiner i propietari del Molí de l'Escala.
Hem canviat, no? La nostra manera, la nostra naturalesa, doncs, ha canviat. Fa 10 anys teníem uns objectius i uns projectes i actualment en tenim uns altres. I jo, que soc una persona que crec molt amb les dècades, doncs crec que ara és un moment de passar pàgina, amb un somriure a la cara i molt contents del que ha passat durant aquests anys en el festival, però començar a mirar cap a altres nous projectes. No treu que segur que és un projecte que més que tanquem, aparquem, perquè som de ressuscitar projectes nosaltres, pròpiament nostres, i d'alguna manera també som d'activar coses, projectes d'astronomia i cultura, i segur que algú en sortirà. El motiu principal, i una cosa que durant molts anys ens hem sentit molt orgullosos, que sortissin molts de gastros musicals per ahí, era una cosa que creiem que era molt bonic, no? Algú bé vam dissenyar. El que sí que és veritat que és que la competència cada vegada es feia més difícil. El festival té un defecte de naixement, té un defecte, que és que en un concert, quan tu hi vols posar molta gent, doncs quanta més gent hi poses millor, però en un àpat no. Llavors això, aquest equilibri era complicat de portar, i si va ser complicat de portar durant molts anys, en aquests últims anys, que a més doncs, han sortit tantes propostes i uns preus tan competitius, a nosaltres econòmicament se'ns feia difícil d'aguantar. Era un festival que era deficitari de mena, cosa que no ens n'hem queixat mai, al contrari, vull dir, era un dèficit que pagàvem encantats de la vida, doncs perquè, bueno, d'alguna manera era el nostre homenatge a la temporada, no? Però cada vegada se'ns feia més difícil d'anar aguantant. Hi ha dos projectes molt clars, no? El Molí, doncs, hi ha una part que s'ha transformat en hotel, un projecte que ens agrada molt perquè ens del minut 1 està funcionant molt bé i estem molt contents, i aquí estem posant-hi moltes energies i adaptant-nos-hi molt bé, i a més, bueno, veient aviam aquests models tan singulars en un poble com l'Escala, que no té una gran oferta hotelera, doncs com encaixen i com els anem gestionant. Per altra banda, i també ens fa molt feliç perquè és a propet de casa, doncs es posa en marxa el nou projecte d'Empúries, dins del jaciment, la gestió de tot el tema d'esdeveniments i la gestió de restauració de tot Empúries, amb aquesta peça que hem d'obrir, aquest bar, restaurant, terrassa, que estem a punt d'obrir mica en mica, i bueno, això, tenir projectets com aquests a prop de casa i ben agrupadets, doncs per nosaltres, que ens fotem un fart de donar voltes pel país, doncs és una cosa que ens agrada molt, de veritat.
Per primer cop, l'Escola Empúries de l'Escala participa a la campanya Quilòmetres de Solidaritat, que promou l'ONG Save the Children. La participació va consistir en una marxa solidària per recaptar diners que va tenir lloc en dimarts passat, aprofitant que se celebrava el Dia de l'Escola, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Escoltem alguns dels alumnes que van participar, són la Laisa, l'Anna, la Martina i la Mariona, i escoltem després Narcís Vidal, director de l'Escola Empúries.
Primer de tot ens han donat com uns fulls explicant tot el que ha passat a Sudan del Sur, el que està passant, lo de l'embruna. L'Escola Empúries, l'escola on jo vaig, ens han preparat doncs, com una cursa per fer un donatiu a la ONG de Save the Children per tot el que estan passant. Cada quilòmetre que fem serà un donatiu de cada persona que serà recol·lectat en tota l'escola i després ho donaran a l'ONG de Save the Children.
Hem fet una carrera per ajudar els nens, una marxa per ajudar els nens de Sudan del Sud, perquè no tenen menjar i necessitem que els donem una miqueta de diners i cada persona té de preguntar als seus pares o a la seva família o algú que el patrocini.
Amb tots els diners que recollirem els enviarem a una ONG
que es diu Save the Children.
Però de moment s'estan complint els desitjos, no? Que era que tots els nanos poguessin córrer al seu ritme, poder fer l'arribada, en el cas dels de primària, aquí a la riba. Estan arribant encara alguns dels més grans. I els més petits, doncs, que a l'escola també han fet el seu recorregut en funció de l'edat i, per tant, de la seva capacitat. Tot ha anat com volíem, com teníem previst, i esperar doncs, que tot el que puguem recaptar doncs, pugui anar destinat als més necessitats, que és el que era l'objectiu.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 1 de febrer, el projecte Sèpia i l'Ajuntament de l'Escala signen un nou conveni de col·laboració per tal de dur a terme la tercera campanya que començarà el mes d'abril vinent. Marta Rodeja, regidora de Turisme, i Isaac Moya, promotor del projecte Sèpia.
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament doncs, signa de nou el conveni amb el projecte Sèpia. Creiem molt en aquest projecte, és una filosofia que tenen de sostenible, ecològica, de forma de treballar artesanal, que cuida molt el producte, cuida molt el medi ambient, i l'Ajuntament, sens dubte, està al seu costat. A més, és un projecte que és molt transversal, abarca doncs, el sector gastronòmic, el sector turístic, el sector educatiu, el sector industrial, el primari, evidentment, també, i per tots aquests motius l'Ajuntament doncs sempre els hi dona suport perquè creiem que s'ho mereix.
La veritat és que hem d'agrair a l'Ajuntament de l'Escala i a tots els altres col·laboradors que segueixen sumant el projecte i gràcies a ell doncs, podrem seguir endavant aquesta iniciativa. Començarem el projecte Sèpia, les actuacions que farà serà tornar a sumar el tema de les ponedores i les incubadores, farà el projecte en complet. I després sí que hi ha doncs, ulls així europeus que estan contemplant el projecte, que ens han demanat si a final de febrer podíem anar a fer una exposició a Argèlia, que hi ha un congrés sobre el Mediterrani. I bueno, tot això doncs, són altres fonts de coneixement, d'experiència i de poder doncs, explicar el que fem, on som i poder-nos donar a conèixer arreu de tot el Mediterrani. Doncs arrencarem el mes d'abril, segurament la recuperació dels arts de pesca serà prèvia, ja d'aquí un mes, mes i mig, ens començarem a trobar ous de sèpia de calamar atrapats en els nostres arts de pesca, els començarem a recuperar. El mes d'abril ficarem el que són les ponedores, si ens en recordem són aquelles branques que ficàvem a l'aigua perquè els sèpies i calamars trobin un lloc per ficar els ous. I després, doncs, durant tot el mes d'abril, maig, juny i juliol, doncs, s'estarà fent tot el sistema aquest de recuperació dels arts de pesca, es faran revisions periòdiques en les sapieres per mirar que hi hagi, doncs, tot funcioni bé i comptabilitzar així una mica l'impacte que té el projecte Sèpia. I s'iran treballant amb altres coses que més endavant irem desxifrant i donant a conèixer de que seran millores en el projecte Sèpia.
Torna el curset de sardanes de l'agrupació sardanista Avi Xaixo. Ha començat aquest dissabte i és obert a tothom qui vulgui aprendre a ballar-ne, a qui vulgui perfeccionar la tècnica o a qui vulgui saber comptar i repartir. Cada dissabte, fins a la setmana de l'aplec, al gimnàs de l'Escola Empúries, de 3 a 4. Jordi Gallegos, president de l'agrupació Avi Xaixo.
Aquell que vulgui aprendre a ballar sardanes, aquell que en sàpigui i ho hagi perdut una mica, aquella persona que es vulgui reciclar, aquella persona que vulgui aprendre a comptar o repartir, aquelles persones que són de fora de l'Escala, estrangers, que resideixen una part de l'any aquí a l'Escala, també poden venir com ho fem, ja que l'agrupació està adherida doncs, al Consorci de Normalització Lingüística i també doncs, a part de la ballar sardanes també els ensenyem les tradicions i aprenen a parlar en català. Per tant, tothom que hi estigui interessat, a partir d'aquest dissabte doncs, al gimnàs de l'Escola Empúries, tots els dissabtes, llevat doncs, del dissabte de Rams i el dissabte de Pasqua, doncs, durem a terme aquest curset i s'allargarà fins a finals del mes de maig, abans del plec, i llavors doncs, veurem enguany doncs, si hi ha la sessió infantil, que l'any passat no va poder ser, però estem treballant-hi, i a veure, doncs, ja informaríem quan comença la sessió infantil. Però, a més, també els hi ensenyem els instruments. Intentem, o personalment, intento portar els instruments físicament perquè els vegin, els puguin tocar, inclús també doncs, aprofitant doncs, el material discogràfic que tenim de la Confederació Sardanista de Catalunya i també doncs, el que emprem o que s'utilitza a la sardana a l'escola, doncs, també se'ls fa escoltar l'instrument individualment, se'ls parla de les obligades, se'ls parla una mica de la tradició, d'en Pep Ventura. Per tant, no només ensenyem a ballar sardanes, sinó que fem una mica de classe de sardanes del món de la cobla, de les danses catalanes i de la cultura tradicional popular catalana d'aquí del nostre país.
Irene Muñoz en rep un ajut de la Universitat de Girona per un projecte d'investigació de l'epistolari de Caterina Albert Víctor Català amb personatges del món literari i periodístic de la Catalunya Nord. Muñoz presentarà aquest any la tesi doctoral que ha estat elaborant sobre l'impacte de l'obra de l'escriptora escalenca en el moment de la seva publicació. Escoltem diferents fragments de l'entrevista que vam emetre aquest dijous per Ràdio L'Escala.
Ara fa una setmana vaig saber doncs, que la Universitat de Girona m'ha donat un ajut per poder doncs, estudiar la relació de Víctor Català amb la Catalunya Nord. I en concret he fet un buidatge de l'Arxiu Museu Víctor Català de l'Epistolari per veure quins corresponsals vinculats a la Catalunya Nord, de la Catalunya Nord, doncs, tenien relació epistolar amb Víctor Català. N'han sortit tres d'importants. Un és Charles Bobí, que és el director de la Tramuntana, i ahir li va demanar col·laboració literària a la Víctor Català per aquesta revista. S'ha fet un buidatge de la revista i de moment no ha sortit cap col·laboració de l'escriptor a la Tramuntana. Falta acabar-lo aquest buidatge. Llavors, un altre corresponsal important és Marcel Gauvin, que va ser el traductor de Solitud el 1938, i se'n conserven força cartes a l'Arxiu Museu Víctor Català de l'Escala, i ara doncs la intenció és intentar localitzar les cartes que la Caterina Albert va enviar tant en Charles Bobby com en Massa Gobet com en Pierre Vidal, que és l'altre corresponsal, el tercer corresponsal important de Perpinyà, vinculat al Catalunya Nord, per tant, que es va escriure que, amb l'escriptora, amb Caterina Albert i Paradís. I la idea doncs, és editar aquest epistolari, és estudiar aquest epistolari, és intentar trobar les cartes de resposta de l'escriptora cap a aquests corresponsals i és fer un buidatge de les publicacions de la Catalunya Nord per veure què hi ha de la Víctor Català si hi va col·laborar literàriament, perquè hi ha una sèrie de col·laboracions disperses de l'escriptora en diverses publicacions, doncs veure la Catalunya Nord si va col·laborar, en quines publicacions va col·laborar, què se'n va dir d'ella també una mica, quina és la recepció que es té de l'escriptora en aquestes publicacions de la Catalunya Nord, una mica doncs tot això. Jo de moment ho he pogut seguir una mica a través del seu epistolari, amb aquestes persones vinculades a Perpinyà en concret, i, per exemple, a la Tramuntana, quan mor l'escriptora el 27 de gener del 1966, doncs se'n parla bastant, li dediquen força pàgines, i, per tant, se'l considera una gran escriptora, igual que aquí, i, per tant, se la valora, se li fa un reconeixement, i de la mateixa manera que es fa aquí. No?
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 2 de febrer s'organitza un curs d'alfabetització en català i un de formació en coneixement de l'entorn per a persones immigrants que viuen a l'Escala. Les classes es faran a l'Esbotzada Jove i són gratuïtes. Dilluns s'obren les inscripcions per al curs de català. Olga Campalansa, tècnica de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de l'Escala.
Aquest curs d'alfabetització és un curs que està englobat en un sistema que té establert la Generalitat de Catalunya per donar facilitats a les persones immigrants que venen al nostre país, les persones nouvingudes, i facilitar-los el que és el coneixement de l'entorn, els temes laborals, el tema de la llengua. Llavors, aquí a l'Escala concretament farem dos mòduls.